hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. You just don't argue anymore. You just don't argue anymore.
Luca, la cançó de Susan Vega ha estat avui la cançó escollida com a cançó del dia. I amb Luca hem arribat al punt de les 12. Els deixem ja amb uns consells comercials i de seguida comencem la segona part d'aquest matí en xarxa, el més calent a l'aigüera.
Premi, premi! Ja és aquí el rasca-rasca de l'Obet.
Rasca l'Obet i sigues guanyador de premis en metàl·lic per bescanviar en establiments associats de l'Escala.
Hi ha 6.000 euros en premis.
Obet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya.
I guanyem tots.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I d'aquest magazín obert tot l'any obrim la segona hora i aquesta segona hora ens comença amb l'avanç de l'informatiu i seguidament el concurs. Saludem a aquesta hora del matí. Abel Font, Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota don.
Doncs vinga, tothom i tothom que avui escoltin l'informatiu, quines seran les notícies que s'hi poden trobar?
Doncs comentarem en primer lloc com el grup Rosa dels Vents, l'actual propietari de l'hotel Neusmar, obrirà parcialment l'establiment l'any vinent, 2018. A l'espera de tenir tot el complex fet, la primera fase consistirà en adequar la setantena d'habitacions de què consta ja aquest hotel. Aquesta part es podria obrir al públic l'estiu vinent. Aquesta, si més no, la previsió que es fa. Ahir ho recordava l'alcalde Víctor Puga a l'espai Línia Directa, on també s'apuntava que la previsió d'aquest hotel és l'any vinent obrir la part històrica, diguem-ne, per, de cara a l'any 2019-2020, obrir tota l'ampliació que convertiria aquest hotel en un establiment de 75 habitacions en un de 200 habitacions.
Carai.
Serà un dels temes que comentarem, diu-n'hi-do, com creixerà, perquè llavors diguin que l'Escala no té habitacions d'hotel.
Home, no n'hi ha pas gaires, tampoc es poden llançar coets.
Bueno, de moment, l'hotel principal quasi... quasi triplicarà la capacitat que tenia fins ara. Més aquell espai que està etiquetat o qualificat com a zona hotelera a tocar de la zona dels militars, una modificació del pla urbanístic que ja recula de l'any passat, més una altra modificació que s'aprovava aquest últim ple aquí a l'avinguda Francesc Macià, just a darrere, diguem-ne, del Lidl, que possiblement allà pot néixer allí un hotel, més les petites instal·lacions que s'estan adequant a dins el nucli. Això fa que continua sent un municipi les places hoteleres, però que algun passet es va fent per a tombar aquesta tendència.
A veure
si és així. Divendres vinent, divendres s'obren les inscripcions per apuntar-se a la segona edició del Mostre Chef. Els concursos de cuina estan de moda, no sé si és efecte de la televisió.
Suposo
o no.
Suposo que sí.
Fa de mal dir.
Ja te diria que sí.
Fa de mal dir. Fa de mal dir.
Treu el mal dir i digues que sí. En rotunditat, sí.
Si no, si vols dir...
Els Top Chef i el Master Chef.
Vols dir que sense aquests dos programes no hi hauria el Mostre Chef a l'escala?
No, suposo que no hi hauria tanta afició per la cuina.
Val, doncs, resumint, no farem aquesta reflexió a l'informatiu, senzillament constatarem que aquest divendres s'obren les inscripcions per al segon Mostre Chef, que s'ha de celebrar el dia 23 de desembre. Podríem dir la vigília o l'avantvigília de Nadal, o podríem dir també l'endemà passat, l'endemà passat de les eleccions.
Quasi coincidirà, o bueno, després ve la cuina de Nadal pel que heu mig, no?
Abans. La cuina de Nadal és els primers dies de mes, de desembre passat. Suposo que serà la segona setmana, després del pont de la Puríssima Constitució, la Immaculada Constitució. Es fa la cuina de Nadal dilluns, dimarts i dimecres, i en plena campanya electoral, per cert. Després venen eleccions, i després vindrà el Mostre Chef, la cagada del tió, Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any. Aquest any, el Mostre Chef, que era el tema d'aquest que anava a comentar Joan, i em fas anar més lluny del conte, el tema d'aquest segon any és que hi haurà canvis en el funcionament. Només es faran plats freds. Bueno, fa també això que l'organització s'estalvi haver-hi de muntar segons quines instal·lacions absolutament temporals per una tarda, per un dia que dura aquest concurs. Hi ha un màxim de 10 grups per categoria i cada grup o cada equip ha de tenir 3 membres. Són les novetats principals d'aquest concurs, del qual més detalls al punt de la una a l'informatiu.
Correcte.
Llavors parlarem de futbol i de bàsquet, en categories de formació i vinculat amb el MIC, el Mundialet de futbol, el Mediterranean International Champion, o CAP.
CAP de Copa.
La Copa,
cap de cabeza,
la Copa Internacional del Mediterrani, dit d'altra manera, el Mundialet de futbol i des de l'any passat i de bàsquet, que ahir es presentava a la sala de plens de la Diputació, amb novetats destacades. Per exemple, en la seu o l'estadi on s'hi farà la inauguració i algunes de les finals, que deixa de ser l'estadi de Montilivi, que ho era fins l'any passat. Entenc aquí que hi ha certes incompatibilitats entre ser un estadi de primera i poder obrir-se a competicions com aquestes.
Exacte.
I aquest any es repartiran la capitalitat entre Palamós, que ja ho havia estat abans que Montilivi, i Figueres, que entra de cap i de nou en aquesta competició. L'organització té, d'alguna manera, la voluntat d'expandir-se cap al nord de la Costa Brava i a l'Empordà, en definitiva, i l'Escala deixarà de ser l'única població de l'Alt Empordà que era subseu del Mundialet. Es disputarà, com sempre, per Setmana Santa, en aquest cas del 28 de març a l'1 d'abril, dues modalitats com l'any passat, futbol i bàsquet, i aquí entraríem, si parlem de bàsquet, que Girona, d'acord que perdrà la capitalitat de futbol, però serà el centre neuràlgic de la modalitat de bàsquet, perquè les finals i bona part de la competició de bàsquet d'aquest MIC es disputarà al pavelló municipal de Fontejau. I l'Escala, com sempre, en les categories de base dels més petits, continuarà veient futbol d'aquest d'alt nivell o d'alt clubs de renom com el Barça, com l'Espanyol, com el Bilbao, com el Manchester United, com el Milan, com el Paris Saint-Germain, noms tots aquests confirmats també a aquesta edició.
En principi només seria futbol, bàsquet no...
A l'Escala no, de bàsquet de moment no. Agenda d'activitats d'aquesta setmana, l'hora del conte infantil a la biblioteca, una fideuà al local de la Penya Blaugrana, el curs de DJ a l'Esbotzada, sortida del grup de lectura de la biblioteca al Teatre Nacional per veure l'obra Desig sota els oms, d'un clàssic americà d'Eugène O'Neill. Diumenge, visita guiada a l'exposició temporal Antiqua Pavimenta Empúries i concert de la Gio Orquestra Quartet, que vol dir els solistes de corda de la Gio Orquestra en format quartet, això vol dir dos violins, una viola i violoncel, fan un concert de cambra a l'Alfolí de la Sala en el marc del Portal Blau. El diumenge no hi faltarà el ball de tarda del Casal del Jubilat i acabarem l'informatiu encara amb el temps amb Sergi Corral, que ens explica aquesta tramuntana que bufava encara aquest matí. Ara encara en queden restes, però clarament en va a la baixa. i que demà podrem donar definitivament per acabada. L'ambient que regna avui és assolellat, també serà així demà dimecres.
Molt bé, doncs tanquem la pàgina. Sí, no? Encara queda?
I després de l'informatiu tertúlia.
Ah, sí, sí, és veritat.
Som
sí,
dimarts,
sí.
No?
Sí, sí, sí.
Doncs
sí.
Avui la plaça política. Amb qui la farem? Amb Pere Escat, amb Salvador Simón, amb Pepe Luis Sánchez i amb Lluís Ciprés.
Bé, torna amb Pere Escat, eh?
Torna amb Pere Escat, el PSC reincorpora a la tertúlia a l'Equador de novembre. Vam començar la tertúlia el 15 de setembre, doncs hem fet 2 mesos sense el partit amb més representació ara mateix a l'Ajuntament, que ara sí se reincorpora. I avui, a sentir ja tots, comencem la roda de descansos. He citat els 4 que vindran, avui comença descansant el Partit Popular. I a partir d'aquí cada setmana hi haurà un partit que el deixarem descansar.
Molt bé, doncs ara sí que ja tanquem aquesta carpeta d'informativa.
Tancada.
I passem als sortejos.
Oberta.
Bé, tenim uns sortejos oberts per aquesta setmana. Si et sembla, els anem recordant i també obrim a partir d'ara el telèfon perquè encara ens queden rasca-rasques.
Mira, ens en queden tants com 16 de rasca-rasca. Això és col·laboració de l'AUBET, la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala, que cada temporada de tardor, aquests mesos, diguem-ne que més grisos comercialment parlant, busquen algun al·licient perquè no oblidem que el comerç de proximitat és el que ens pot donar una atenció més personalitzada, en el fons, una atenció més de qualitat, per sobre de grans superfícies que potser ens poden enlluernar amb les seves ofertes i els seus preus increïbles. Doncs, a banda d'això, no deixem de tenir en compte el comerç local, el comerç de proximitat, el comerç que fa que un poble, en definitiva, continuï essent viu. El rasca-rasca d'aquesta temporada hi ha 6.000 euros en premis. Hi ha 5 butlletes amb premis de 100 euros a gastar a les botigues de l'Aubet i hi ha 550 butlletes amb premis de 10 euros. Dels premis grans, sapigueu que un ja s'ha donat des de Ràdio L'Escala en aquests sortejos telefònics. El vam donar la setmana passada a la Maria Colls de Bellcaire. Ens queden encara un grapat de butlletes per rascar. Qui sap si, entre les trucades que ens arribaran, podem donar algun dels premis. 972-77-10-00, no dubtéssiu pas en trucar-nos. Una.
Una banda, vinga.
Dues. Administració de Loteria L'Anxova Milionària de l'Escala ens regala cada setmana un dècim perquè nosaltres, altre cop, doncs, també regalem a un dels nostres oients. Aquesta setmana, una butlleta amb el número, un dècim, amb el número 47.118, corresponent al sorteig d'aquest dijous. Qui sap si la trucada que ens arriba serà la guanyadora?
Ara ho sabrem. Hola, bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem?
Amb la Francisca.
La Francisca Callol.
Sí.
Molt bé.
Francisca.
Quin número li toca, la Francisca?
El número 4.
El número 4, vinga.
Molt bé. La cadireta.
La cadireta. Però, a més, Francisca,
sí?
Jo tinc un duro a la mà.
Sí.
Què he de fer amb aquest duro?
Que hem de rascar.
Aquí m'aturo. Si té un duro, aquí m'aturo, deien abans.
Doncs vinga, ordena-m'ho, que si no la mà no rasca.
Vale, rasca.
Mira que no sé què hi veia, però no m'ho semblava que hagués de ser.
No
m'ho semblava. En fi, Francisca, gràcies per trucar.
Vinga, recorda el número 4, Francisca? Molt bé.
Molt bé, nois, molt bé.
Aquest número 4, la Francisca, li val pel sorteig de demà passat dijous de la loteria, però també pel de divendres dels croissants de pastisseria Torrent. A tocar del Port d'en Perris, els croissants cruixents, és aquell color torrat, amb aquella olor que fa, croissants inclosos a la guia del millor croissant de la península. Increïble.
Increïble. Bé, però és que tenim un altre aspirant per emportar-se tant o bé els números, o bé els croissants, o bé el rasca-rasca. Hola, bon dia.
Bon dia.
Anna Maria?
Sí, l'Anna Maria Sureda.
Anna Maria Sureda. Molt bones. Anna Maria, què he de fer?
Ah, el que tu vulguis.
Digue-li rascar i la mar de bé.
A veure, digue-m'ho.
Vinga.
Rasca.
Mira, només hi veig, un signe d'exclamació. Rasco més o no?
Vinga.
Sí, rasca.
S'ha de rascar, rasca.
Seria tonteria.
Anna Maria, no ha sortit. Però tens el número 5.
Molt Molt bé.
Vàlid per dijous i per divendres.
Molt bé, gràcies.
Fins ara. A tu per trucar. Doncs bé, l'Anna Maria, que té el número 5, i de rasques que encara ens queden, i trucades que em penso que en mica em van entrant, com aquesta que saludem ara de seguida. Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Soc la Carmen Coll.
Molt bé,
la Carmen Coll. Mira, deixa'm apuntar. Carmen.
Digues, carinyo.
Ai, oh, guita, esgarruf. Tens el número 6.
Molt bé.
El 6, saps? Saps el 6.
Jo ja us deixo i me'n vaig, ja, amb el vostre.
Me diuen carinyo i m'hi fong. Jo m'acaso amb nenes. I amb aquest duro que tinc aquí a les mans, què hauria de fer?
Mira, rascar.
Vinga, que rasqui.
Bueno. Bueno. Un altre dia serà.
Sí, lluat siga Déu, digui-ho. Sí. Vinga, gràcies,
merci,
Carme.
Adéu. Adéu, bon dia.
Vinga, no ho sé, què hem de fer?
Si... La Carmen tenia el número 7,
sis.
Sis, Carme, doncs el número 6.
Avui hem donat el 4 a la Francisca, el 5 a l'Anna Maria, el 6 a la Carmen, i no sé si n'hi posarem un...
A veure qui donem el 7. Aquí et podem donar el 7. Bon dia. Aquests som nosaltres, així de...
Sí, de lluny.
Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem?
Aquí parlem...
Amb l'Àngela Poc, però...
Àngela, hauríeu de fer una cosa, Àngela. Afluixeu el volum de la tele...
Vale.
I escolteu-nos per l'auricular.
Sí. Molt bé.
Ja, sí. Arribem amb retras.
És que ja he trucat diverses vegades.
Sí, eh? Àngela, doncs així ja coneixes la dinàmica, no?
Sí.
Jo tinc un duro entre les mans.
Vale.
Agafat aquí.
Tu vols que rasqui?
A veure, sí, si tu m'ho dius, jo rasco.
Vinga. Doncs rasca.
Àngela, poc ens n'hem sortit.
Bueno, un altre dia.
Ja ho crec.
És que m'ha sap greu de no tocar, perquè cada dia us escolto.
Sí.
Ja sou a casa meva, saps?
Àngela, mira, nosaltres t'ho volem pagar amb un número.
Bueno.
De moment un número, el número 7. Que
bueno.
Dona dret a participar al sorteig que fem dijous,
vale,
per un dècim, i el sorteig que fem divendres per 4 croissants.
Vale, el número 7.
El 7.
Número 7.
D'acord. Okay. Moltes gràcies, continueu així, que ens feu la vida més fàcil.
A veure, si ho aconseguíssim, seria fantàstic.
Gràcies. Vinga, bon dia.
Bon dia. Doncs bé, hem donat el número 7, mirarem aviam si ens arriba el número 8...
I si no, ho deixem aquí, perquè acabarem els rasques, eh? Mira, tants que n'hi havia... Me'n queden...
Tres, ja?
Que me lo quitan de la mano! Que me lo quitan de la mano!
Doncs mira, potser els guardem per demà.
En queden només tres, que guardarem, si un cas, per demà.
Demà dimecres.
Et sembla, Joan?
A mi perfecte.
Doncs vinga.
Vinga, ho deixem aquí?
Deixem-ho aquí.
Doncs a la una t'esperem per anar ampliant els continguts informatius.
Fins a la una.
Bé, doncs aquest és el que ha donat de si l'abans informatiu, primer, i ara aquest concurs, segon, que encara demà el tindrem obert, dijous també, dijous recordem que és el dia del sorteig del número, i divendres el dia del sorteig d'aquests 4 croissants de la pastisseria Torrent, el número de l'anxova milionària. Doncs una vegada més agrair a totes aquelles persones que ens heu trucat, i esperem també demà que ho continueu fent, perquè a nosaltres d'aquí el que ens agrada és això, fer feliç algú, fer-los contents, regalar-los i donar-los aquests premis que aquests comerços ens donen per oferir a tots els nostres oients. Dotze i 18 minuts del matí, és aquell moment que parlem d'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I d'aquesta agenda d'activitats culturals destaquem les següents. Per divendres, a les 6 de la tarda, l'hora del conte infantil, música en directe per a embarassades i famílies amb nadons fins a 12 anys. Aquesta activitat es portarà a terme a la Biblioteca Víctor Català. Per dissabte, a les 4 de la tarda, el concurs de DJs que es farà a l'Espai Jove L'Esbotzada. I per diumenge hi ha la visita romana de novembre a Empúries, a 12, i mitja hora més tard, a les 12, al Portal Blau d'hivern, amb la Giroorquestra Quartet. El festival Portal Blau proposa un concert exclusiu i limitat amb una programació de luxe especial per el Som Cultura. recordem, a les 12 del Folí de la Sal, aquest concert, la Gira Orquestra Quartet, dins aquesta edició de el Portal Blau d'hivern. Bé, és aquell moment que tornem una altra vegada a maridar tot el que hem dit fins ara amb música, amb el ritme que ens proposava en Carlos Cano. Recordem amb aquesta La Murga de los Currelantes.
Ay, señor, la carmaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería y las quinielas. Él se hilla las letras, televisor. You speak English, turismo, sofico, renta a los alemanes. Bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota los camuflajes. Las serpientes con traje de santurro. Y que las dentaduras ya no están duras para esta huesura. Y llega la rotura. Y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca mientras cuecen las aguas un suelta al cantar. María,
coge la pieza de la autonomía.
Marcelo,
que los parados quieren currero.
Manuel, con el cacique que va.
Esto es la murga, lo currelante, a respetarle buenamente va a aplicar el mecanismo y la palante de la manera más bonita y popular. Saca del paro y hay trabajo, escuela gratis, medicina y hospital, pan y alegría.
Ramón, hay que acabar con tanto ribón.
O le vamos a dar con el tran, 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 pico para el chipón. Ya ocurre la parada, 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 papá. Esto es la murga, los currelantes. Al respetarle buenamente va a explicar el mecanismo y la parante de la manera más bonita y popular.
Doncs aquesta era La Murga de los Currelantes, que Carlos Cano, com la interpretava, sempre es feia acompanyar d'un grup d'aquests que canten una xirigota, podríem dir, d'aquestes que canten els carnavals de Càdiz. Bé, són les 12:23 minuts i és aquell moment que, com cada dimarts, ens anem a parlar de curiositats de la Costa Brava o de l'Empordà.
Sota un cel de meravella, un mantell fet de pinedes, admirada des de sempre, la Costa Brava sensacional.
Cap de creu.
I avui, amb un apartat de supersticions i bruixeria, parlarem de la processó de la Tramuntana. Sí, sí, doncs hi havia una processó, que es deia així, processó de l'Empordà, de la Tramuntana, i diu que a l'Empordà han perdurat algunes supersticions a la Tramuntana. Això es deu al fet que aquest vent depèn en les collites i la bona part de la salut de les persones i del bestiar. El 1612, en ocasió d'una pesta, es va començar a celebrar les processons de la Tramuntana, que han perdurat fins l'any 1868. Cada primer diumenge de juny, la processó de la Tramuntana anava en peregrinació des de Figueres al santuari de la Mare de Déu de Requesens, fent un trajecte de 20 quilòmetres. Encapçalaven la comitiva la Confraria de la Sang, amb el Sant Crist i la comunitat parroquial figuerenca. Per tots els pobles on passava s'hi afegien les autoritats religioses i civils locals. Quan arribaven al santuari, s'encenien fogueres i es feien repicar les campanes. Quan la processó tornava a Figueres, es cantava una salve dins l'església parroquial. Doncs la processó de la Tramuntana, una processó que es va començar l'any 1612, ocasió d'una pesta, i que va perdurar fins l'any 1868, cada primer diumenge de juny. Bé, doncs aquesta era la secció, el que explicàvem avui, d'aquesta processó de la Tramuntana. I ara és aquell moment que ens anem a fer un sofregit. Per aquest sofregit que fem és de cultura, de les seccions del portal cultural Festa Festa, com Alfons Amades, Expedient C, Va de Jocs, de Herbes Remeieres, o també, com avui, que parlem de gegants. L'última vegada que vam parlar de gegants van ser els gegants d'Olpi i avui ens anem amb uns gegants gironins, com són els de Banyoles, el Pla de l'Estany. Aquesta secció que ens la porta la Berta Miró i en Nico Alonso.
Festa, festa.
Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
De gegants a Banyoles se'n coneixen des de la segona meitat del segle XIX, documentats al llibre d'acords de l'Ajuntament. Els segons gegants de la capital del Pla de l'Estany foren comprats de segona mà a Olot. Havien participat a les festes de Sant Llorenç d'Olot i eren coneguts com els gegants de Can Barberí. Es guardaven als baixos de l'Ajuntament de Banyoles. Durant la Guerra Civil Espanyola, els gegants van acabar fent nosa i es van cremar al mig del carrer, salvant-se tan sols els cavallets o cavallins i dos nanos, en Berruga i en Guenyo. Acabada la guerra, l'Ajuntament decidí comprar una nova parella a El Ingenio de Barcelona. Es van estrenar el 1949 gràcies a una subscripció popular encapçalada per en Lluís Fraguell i Pons. La recollida fou tan exitosa que es van comprar un rei, una reina i 7 capgrossos. El Bigotis, el Pallasso, la Bruixa, el Pallús, la Marieta, el Dantarra i el Patufet. La família ha anat creixent al llarg dels anys, amb la compra de diferents capgrossos nous, com dos punquis durant els anys 70, un banquer i un comerciant o el negre, estrenat per les festes de Sant Martirià de l'any 1994. També tenen l'avi Josep i la nena Anna, que van ser regalats per l'agrupació mútua a totes les capitals de comarca de Catalunya. A banda, la comparsa també compta amb l'Ocupa, diferents elements relacionats amb la zona, la nàiada, el barb o l'ocell blauet, i capgrossos obrats al taller Ventura i Hosta de Navata, com la pageseta, el pageset, la granota, el sol o el dimoni. Les figures van deixar de sortir uns anys al carrer i el 1995 es va crear la Colla Gegantera de Banyoles. No han estat batejats mai, per la qual cosa se'ls ha conegut com a gegant i geganta, Galiàs i Galiassa, o Martirià i Maria, noms que des de fa uns anys duen bordats els vestits.
Bé, doncs el nou sofregit de cultura d'avui, aquesta secció que fem, que ens porta, més ben dit, des del portal cultural Festa Festa, els gegants de Banyoles han estat els protagonistes, aquests gegants del Pla de l'Estany. Unes històries de gegants que ens porten la Berta Miró i Nico Alonso, tots dos relacionats amb aquest món geganter. Sabem els nostres oients que aquest sofregit de cultura, doncs, sempre irem variant de tema, com ja anem fent aquests dies, des de Fons Amades, Padien C, el Va de Jocs, les Plantes Remeieres, o aquesta vegada les històries dels gegants. Bé, és aquell moment, abans d'anar a les històries de la ràdio, de posar-hi música, i irem volant. Bé, aquesta cançó vindria molt bé per aquests dies que ha apretat de fort la tramuntana, perquè quasi sorties volant, tant si anaves a favor de vent com a contravent, i moltes coses també, més d'alguna cosa ha sortit volant, sobretot els moments que ha apretat fort la tramuntana, perquè als carrers de l'Escala hi havia de tot. Hi havia robes, peces de roba que havien sortit d'algun lloc, que estaven esteses, sorra, herba, és que s'hi pot trobar de tot aquests dies que fa aquest temps de tramuntana, que fa aquestes ratxes tan fortes, que el que dèiem, fent broma a vegades, que si vas en bicicleta i vas a favor de vent no fa falta pedalar, i depèn de quines ràfegues fa, si vas amb moto quasi tampoc cal engegar el motor. Això sempre que vagis a favor de vent. Contravent ja és una altra història. Quasi, doncs, si te toca anar contra vent, millor deixar-ho córrer. Bé, doncs, Volant de Boi ens porta el cantant figuerenc, en Kiko Veneno.
Y volando vengo. Cuando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo. Por el camino, yo me entretengo. Vamos a cantarle una copla con emoción. Vamos a cantarle una copla con emoción. En la memoria llevamos ya Camarón. Llevamos en la memoria ya Camarón. Ahí bola, volando, bola, volando voy. Volando vengo, vengo, bola, volando voy. Volando vengo, vengo, por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo. Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo. Por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo.
Volando Boy, un dels primers temes que va donar a conèixer Kiko Veneno, aquest cantant d'origen figuerenc, i que hem escoltat amb aquest tema, podien dir, doncs, el que li va donar fama i popularitat, i d'aquests que sempre encara en els seus concerts continua interpretant. 12 i 36 minuts. El que farem ara és anar a les nostres històries, les històries de la ràdio.
Quiero que no desespires la belleza de la noche y estos tus amigos de la ràdio.
Bé, i amb les històries de la ràdio de cada dimarts, saludem el seu conductor, li donem la benvinguda, en Paquito Torres. Paquito, bon dia, bona hora.
Bon dia, l'Empordà, bon dia a l'escola, bon dia, Joan.
Bon dia amb alegria.
Bon dia amb alegria.
Molt bé, vinga, anem a continuar un nou capítol, estem a l'any 88.
88.
Per qui no ho sàpiga.
Però abans de començar a explicar aquest capítol, hem de dir que la setmana passada van morir dues persones. Un és un actor i l'altre és un humorista. L'actor és John Hillerman, a l'edat de 84 anys. Aquí el tenia més conegut com el majordom de Tom Selleck, en la sèrie de televisió dels anys 80, Magnum P. I la segona persona és en Gregorio Esteban Sánchez Fernández, més conegut com Chiquito de la Calzada. A l'edat de 85 anys. Va ser cantor de flamenc i després va dedicar-se a l'humor a partir de quan va complir 62 anys.
Sí.
Va néixer a Màlaga, en el barri de la Trinitat, en el carrer Calzada de la Trinitat. Amb aquest motiu es va posar el nom de Chiquito de la Calzada. Escoltarem un dels seus acudits. Escoltem-lo.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estoy con ustedes más tiempo que la puerta. Le dice uno muy serio a otro, tú fumas negro, dice, sí, guana. Cobarde como un cobarde. Bueno, uno que llega a comisaría del comisario, vengo a denunciar a mi mujer porque ha hecho una guarrería española con el cuerpo humano, con todo el bloque, sin avisar. Y dice uno, eso hace un chivatazo. ¡No! Ha hecho una tontería española con el cuerpo humano. Ha hecho la caída de Roma, los desmandamientos, la entrada al túnel, no te vayas muy lejos, como he hecho los videos. Se ha acostado con todo el bloque entero, comisario. Y dice el comisario, ¿cómo? Dice, bueno, comisario, ¿para qué lo voy a engañar? Por la gloria de mi madre. Menos con el portero. Dice, ¿qué pasa con el portero? Que es automático. Si no, para que...
Sí, un humorista molt peculiar. I mira, a partir de 62 anys va fer-se famós. Va sortir per la televisió.
Tot aquell programa que es feia, que explicaven acudits, que presentava en Bertín Osborne, d'aquí...
Sí, en Antena 3 sortia.
I això que estava llegint el cap de setmana, que com el diumenge concretament, que tots els diaris se'n va fer ressò, doncs que en principi es veu que els que portaven aquest programa a la productora no li agradava. perquè era un home molt gran i això no li anava molt bé al programa i a l'imatge del programa, i podem dir que va ser dels que va sortir triomfant, tant ell com la Paz Padilla, que va ser durant molts anys una amiga molt important per en Chiquito, van ser dels que van destacar més d'aquest programa, perquè els altres quasi ni ens en recordem dels que sortien allà, i el que van destacar més van ser en Chiquito i la Paz Padilla.
I avui, dia 14 de novembre, hi ha una emissora que compleix aniversari. Uh-huh. 93 anys, Ràdio Barcelona, EJ1. Escoltem com va començar les emissions.
La estació radiodifusora EJ1 de Emissions Ràdio Barcelona.
Així començava, no?
Així va començar les emissions de Ràdio Barcelona. 93 anys.
93 anys.
Són anys, eh?
Sí, i tant.
Amb el canvi de tecnologia que hi ha ara, com va començar, déu-n'hi-do.
Clar, vull dir, la gent que va començar, si veigués el que hi ha ara per fer ràdio, va dir, ostres, déu-n'hi-do, com ha canviat el món. I, clar, penso, 93 anys sense parar. Bueno, no sé si a l'època de la Guerra Civil doncs, no, va continuar matent, o algunes vegades devia quedar sense poder emetre.
Sense llum o sense...
Sí, sí, tal com estava. Clar, ara no hi ha llum, doncs tens altres maneres de generar-la, no? Però en aquella època, si no hi havia llum, les coses no funcionaven.
Bueno, jo em penso que no... O sigui, després de la guerra va continuar, i si va estar parada seria entre la guerra, però ben poc, eh? Uh-huh. Ben poc. Bueno, continuem. Ara sí, ara anem a la història de la ràdio. Dia 19 de febrer. La ràdio informa que el sistema monetari europeu proposa el ECU com a moneda única.
Sí, senyor, me'n recordo de la paraula ECU.
I el dia 20, notícia de política, el govern anuncia l'inici del diàleg amb ETA. I el dia 24 de febrer, un partit amistós disputat en l'estadi de la Rosaleda de Màlaga, amb 37.000 espectadors, Espanya 1, Txecoslovàquia 2. Notícia d'ETA i del govern. Després, dies abans del govern anunciar que hi havia un principi de diàleg amb ETA, ETA continua amb la seva idea de segrestar i matar. Avui l'organització terrorista ETA segresta a Madrid a l'empresari Emiliano Revilla, exproprietari de l'empresa Chorizos Revilla. És alliberat el dia 30 d'octubre d'aquest any, després de pagar d'estar 249 dies en mans de la banda terrorista. Mm-hmm. Lluita contra ETA. Totes les forces polítiques firmen un pacte contra ETA, amb l'excepció d'Herri Batasuna. I el dia 27 de febrer, mal temps al nord d'Espanya. El nord d'Espanya es veu afectat amb fortes nevades i deixen incomunicades molts pobles de Cantàbria i Astúries. I el dia 28, notícia esportiva, es clausuren en la localitat canadenca de Calgary.
Calgary.
El dia 15, el 15è Jocs Olímpics d'hivern, classificats com els millors de la història per el president del Comitè Olímpic Internacional, Joan Antoni Samaran, amb una durada de 16 dies, també ha estat els més llargs.
Els més llargs s'han celebrat.
Sí, els més llargs. Normalment duraven una setmana, 10 dies i prou. Ja entrem al mes de març del 88. En aquest mes de març s'inaugura la delegació de Tarragona de Catalunya Ràdio. I el dia 2 de març, jornada de Copes Europees. Partits de Copa de la UEFA, quarts de final, partits d'anada, Bayern de Leverkusen 0, Barcelona 0, i Espanyol 2, Vitkovice 0. Els dos equips barcelonins varen fer bons resultats per poder passar a la semifinal. I passem a la música. Cançons èxits dels estius. Estem en 1981 amb una cançó de Rosa, de la Rafaela Carrà, Caliente, Caliente.
Despierto abrazada a la almohada y con deseos de amar.
Y con deseos de amar.
¿Será que ya es primavera?
Caliente, caliente.
No sé, ¿será que ya no me besas?
Caliente, caliente.
No sé, ¿será
i un altre que l'estiu del 1981 va ser de María Jesús i su acordeón, el baile de los pajaritos.
Hem de dir que encara interpreta la Maria Jesús, encara fa concerts amb el seu acordeó i encara...
Aquesta cançó va ser la que es va fer popular.
Bueno, i no hi havia ball de festa major que no es ballés el pajarito, és que la gent ja la demanava.
Inclús quan arribaven les barques d'en Pere Ros aquí,
sí,
a la
també,
platja.
Sí, també amb els pajaritos. Amb una coreografia que tothom se la sabia, tothom se l'aprenia, i bé, els pajaritos aquell any va fer furor.
I ara estem en 1982, a Micolé, en una festa de Mecano. Una cançó que també va tindre molt d'èxit, i una altra, Bailando, d'Alaska i
Dinarama.
I Los Pegamoides.
Los Pegamoides, exacte, és que han canviat tant de nom, l'Alaska.
Me paso el día bailando y los vecinos mientras tanto no paran de molestar.
I entrem al 1983, Vamos a la playa, de Rieira.
Però no és Vamos a la playa calienta el sol, és un altre.
Vamos a la playa.
Sobretot un dia com avui, eh?
Sí, avui és bon dia per anar a la platja. I tant, i tant.
I després tenim el 1984, Yo no te pido la luna, de Fiordaliso. Posarem un Escuela de Calor, de Radio Futura.
We'll be right back.
I ara entrem també en el futbol. Partits de quarts de final d'anada, Copa de la UEFA. Bayern de Leverkusen 0, Barcelona 0 i Espanyol 2, Bicovice 0. Gols de Lauresen i Pineda. I la Copa d'Europa, Real Madrid, Bayern de Múnich 3, Real Madrid 2.
Uh-huh. El Barcelona es classificava, penso que havia empatat a 0 també, havia haver-hi penals o com...
Ho tinc mal apuntat.
Sí, perquè has dit 0... Clar, penso que has dit 0-0 el primer partit, pot ser? El partit d'anada?
No, l'Averkusen va eliminar el Barça, 1-0.
Vale.
Sí. I llavors a la final va ser el Bayern de...
Va ser la famosa espanyol Bayern Leverkusen.
Això mateix. Continuem. El dia 6 de març... Una notícia que, de que els soldats britànics maten a tirs a tres membres d'Eira a Gibraltar. Una notícia que va tindre molt de renom. I el dia 10 de març, en la sessió del Congrés de Diputats, s'aprova la incorporació de la dona a les Forces Armades. En aquest mateix dia s'inaugura l'emissora municipal Ràdio La Vall, a les Preses, al 107.6, la mateixa freqüència que la nostra. Mm-hmm. I en l'acer, Jesús Quintero va presentar un programa nocturn, Loco de la Colina, un programa d'entrevista. En aquest programa va començar a Ràdio Nacional d'Espanya en 1980 fins al 81, i a partir d'aquell any va passar a la cadena SER. Va estar en antena 5 temporades. Escoltarem una de les seves entrevistes a la Neus Soldevila, la Dulce Neus. Escoltem-lo.
Neus Soldevila. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Desde dónde me hablas?
Pues desde la prisión de Barcelona en un despacho de régimen.
Neus Soldevila, a ti te condenaron a 28 años de cárcel, ¿verdad?
Sí, 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 28.
¿La sentencia es ya firme o está todavía pendiente?
Bueno, hace más de 2 años que estoy condenada.
Ajá. ¿A ti de qué te acusaban?
Bueno, pues a mí me acusaban pues de inductora, digamos... del asesinato de mi marido, cosa que esto no es así ni mucho menos.
Es va fer famosa la Neus Soldevila.
Soldevila, sí, perquè com va passar tot el que va passar, que va estar, bueno, va ser fer-se famosa degut a...
Sí, sí, a la seva... que de fet va matar el fill, però induït per la seva mare, perquè, bueno, l'home també... Deixa-la anar, eh? Veu que havia patit algun que altre maltractament. I bueno, se'n va parlar molt. I en Jesús Quintero, el bo que tenia i el que es destaca a la gent és els seus silencis. No? Entre vegades, que te feia una pregunta, te la feia llarguíssima, perquè hi posava uns silencis al mig, com programa de nit, amb un ritme així molt, molt descansat, i això potser va ser el que va ser l'atracció que tenia Jesús Quintero i el que feia que la gent el anés seguint, perquè, esclar... A la nit sempre t'agraden coses relaxants, no? Que no facin gaire estridència. I en Quintero ho va fer-ho molt bé durant els anys que
sí,
va estar.
Sí, els anys que va estar en antena s'escoltava molt. Mm-hmm. Després de José María García, a quarts de dues el feia, durava una hora i mitja o així, i el feia un programa interessant.
Sí, i després se va passar a la televisió, al Perro Verde i altres programes, fins que ara ja ha d'haver desaparegut. Del Canal Sur, que era l'últim lloc on va estar fent entrevistes.
Sobre el que et deia dels partits, aquí no ho tinc bé. Els partits de la Copa Europa, partits de quarts de final, partits de tornada, de Copa de la UEFA, te recordes que abans hi havia dit el empat a 0?
Sí, 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 per això m'estranyava. Sí. Per dir...
Doncs aquí posa Barcelona 0, Bayern de Leverkusen 1. Uh-huh. Amb aquest resultat el Barça queda eliminat. I el Bicovice 0, Espanyol 0. L'Espanyol passa a disputar la semifinal.
L'Espanyol d'en Clemente, que, bueno, que va fer una molt bona
una
Copa de la UEFA.
A la Lliga patint.
Mm-hmm.
I el dia 22 de març, segona edició del Femis Goya. Va tindre lloc al Palau de Congrés de Madrid. Fernando Rey va ser el presentador. El Goya d'honor va ser per Rafaela Aparicio, actriu. Uh-huh. La millor pel·lícula Bosque Animado. La millor direcció José Luis Garci amb la pel·lícula Asignatura Pendiente. Millor actriu Verónica Forqué amb la pel·lícula La vida alegre. Millor actor, Alfredo Landa, amb la pel·lícula El bosque animado. Millor actriu de repart, Verónica Forqué, amb la pel·lícula Moros y Cristianos. I millor actor de repart, Juan Echenove, amb la pel·lícula Divines Palabras. Entrem el dia 23 de març, futbol, partit amistós, disputat a l'estadi l'Escurze de Bordeus, davant de 14.400 espectadors. França 2, Espanya 1. El gol d'Espanya va ser marcat pel Calderé. Els únics jugadors del Barça que van estar seleccionats van ser Zubizarreta i Calderé, i per part de l'Espanyol, Soler. El dia 24 de març, perill d'organització, no, de degradació a l'Antàrtida. L'organització ecologista Greenpeace alerta del perill de degradació del continent antàrtic per les deficiències de 60 bases científiques que hi ha instal·lades. Era un perill perquè, clar, l'Antàrtida s'estava desglaçant poc a poc i, clar, podien quedar-se aïllats o alguna cosa d'aquestes. Dia 30 de març, final de la Copa del Rei. Partit disputat en l'estadi Santiago Bernabéu amb l'assistència de 70.000 espectadors. Van disputar entre la Real Societat i el Barça. La Real Societat va alinear Arconada, Vaquero primer, Gajate, Gorris, Larañaga, López Recarte, Zúñiga, Zamora, Beregistany i Vaquero segon i Lorent. Els dos germans Vaquero jugaven en el mateix equip. Substitució al minut 19 de la segona part, Uria per Vaquero primer, i al minut 24, Fuentes per Zúñiga. I per part del Futbol Club Barcelona, Zubizarreta, Gerardo, Miguel Alessandro, Julio Alberto, Víctor Schuster, Roberto Urbano, Carrasco, Lineker. Substitucions, minut 11 de la segona part, Calderé per Víctor. Abans de començar el partit, la Real era favorita perquè estava segona classificada dintre de la Lliga i el Barça estava entremig de la Lliga molt malament.
Havien cessat l'entrenador i en Luis Aragonés havia fet càrrec de l'equip.
De l'equip. Llavors, clar, la Real era la favor, o sigui, tenia tot a favor, però el que passa, el Barça en aquestes finals sempre posa el que té que posar i va guanyar per 1-0. Recordem que el gol va ser marcat en el minut 16 de la segona part. Schuster treu una falta sobre l'àrea de la Real, la defensa la rebutja i Lineker empalma una rematada que el porter Arconada aconsegueix rebutjar amb una gran intervenció. La pilota va quedar morta dintre de l'àrea i Alexanko tira a la xarxa, 1-0. Amb aquest resultat acaba el partit i el Barça campió de Copa. Mes d'abril, dia 6, partits de semifinal d'anada, Copa de la UEFA, Bruges 2, Espanyol 0. S'havia de derrotar l'Espanyol per al partit de tornada. I el Real Madrid jugava a casa davant del PSV Eindhoven, partit de Copa d'Europa, empat a 1, empat preocupant darrerament per al partit de tornada. I el dia 7 d'abril, Dia Mundial contra el Tabac. L'Organització Mundial de la Salut declara el dia d'avui com el Dia Mundial contra el Consum de Tabac. També hi ha una notícia d'àmbit mundial. Gorbachev anuncia el fi de la guerra de l'Afganistan. El dia 14 d'abril...
Afganistan, no?
Sí,
Afganistan. Afganistan.
Això mateix. El dia 14 d'abril, en el Congrés de Diputats, s'aprova el projecte de llei de la televisió privada. Sí, encara havia la TV3.
Sí, tres canals, podia haver a televisió.
Sí, TV3.
La primera, segona...
I la TV3.
L'UHF, que en deien.
No havia res més. Llavors ja, més tard, ja va comptar Antena 3 Televisió i a poc, Telecinco...
Telecinco, Antena 3, i després hi havia la que no es podia veure. Canal Plus.
I ara amb una cosa que la deixarem per la setmana que ve, s'acosta
l'alguna. Sí, perquè ja estem al final.
Sí, parlarem de Miguel Ángel Valdivieso, que va morir molt jove, i ho deixarem per la setmana que ve.
Molt bé.
Doncs, amics, que feu un bon dinar i a l'hora de menjar el bon profit, els professionals també, i si aneu de restaurant, bon profit. Adeu, amics, fins la setmana que ve.